Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.com.
Jo no sé si hi ha cap pregunta o cap dubte.
Sí.
En un breu moment.
Un breu de comentaris. Això que has dit del... Sembla com si el conte Guifré tingués el seu origen amb el mateix Jesucrist, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Això és el que jo he dit i això és el que jo penso.
Llavors, la relació entre Roger Català i Catalunya, aquest seria l'origen del nom del país?
Mira, el nom Roger Català, ara estic estudiant un tema sobre Roger Català, perquè diuen que va vindre d'Albània, d'un lloc que es diu Camps Catalàlbics, i, però clar, jo estic estudiant perquè últimament estic buscant una part d'Alemanya, que és la Borgonya, que està entre Alemanya i França. Llavors jo, ells diuen que ve de català. Però jo penso que hi ha una altra hipòtesi sobre Catalunya. Catalunya, a l'edat mitjana, fa temps, se li deia Corda. O sigui, hi havia un país que tenia els Pirineus amb l'espina dorsal, que se suposa que era Corda. Corda, terra de Déu. Però clar, si estem dient que aquí el primer va ser on es va donar a conèixer la càmera, només va ser així, el segle XIX es va donar a conèixer aquí, i això no ho reconeix tothom, no nosaltres. Per això els catalans els que van donar a conèixer la càmera del segle. I ara la Madonna s'està fent... Si ho sàpiga que Madonna potser s'ha estat a fer-hi que entra en català. Dintre de la càmera hi ha una sefiraca de l'Equeter, que jo penso que ve d'aquí. Perquè Keter és els perfectes, i els càtars, que eren cristians religiosos, i aquí va ser la primera cosa que va fer la Blanca de Castilla i el Domingo de Guzmán, és convèncer el Vaticà de que els cristians religiosos de l'Occitània, de Provença i de Catalunya, que eren ells, i així els van poder matar a tots i quedar-se tota la seva riquesa. Doncs ells es deien perfectes, i ells eren calvistes, fent referència a la sefirà de Keter. Per tant, si jo dic que Catalunya ve de Keter, i això que dic jo ho vaig estar parlant fa molts anys amb un gran estudiós del catarisme, que va ser este Gaudat, i està bé per mi, amb aquest fet. Però després, si fem una associació d'idees, si es deia Còpia, de Terra de Déu, i estem parlant de perfectes, doncs m'encaixa més amb Keter que no pas en català. Jo penso que ve de Keter. Llavors també hauríem de buscar l'origen de català en català i d'on ve. I això últimament m'hi ha interessat perquè vaig estar d'excursió per allà al Montseny, en un lloc que es diu Sant Segimon. I em va sorprendre molt perquè em vaig enterar, està allà prop de Collformí, que és una horeta caminant, que és un rei de Borgonya que quan els catòlics el van fer fora per ficar com ho veu i a tot allò ho van passar a França, doncs aquest senyor es va retirar en una cova allà a prop de Vilarreu i a fer-se sang. O sigui, vaig pensar, veure, com pot ser que un rei de Borgonya hagi vingut aquí al Montseny? I ho estic estudiant, o sigui, ja tinc tots els llibres damunt de la taula estudiant aquest fet. Però la teva pregunta és que jo penso que l'he de fer. El que passa és que, si et permets, m'ha vingut ara una cosa al cap. I una cosa que se l'havia oblidat. I és que Ramon Llull, l'emperador Carles V, un que es va retirar a l'Astronomia, V d'Alemanya, primer d'Espanya, o al revés, el seu conseller espiritual era Enrique Cornelio Ripa, i aquest va fer un llibre, que és el que donaran consells, que es diu La filosofia natural segons l'art magna de Ramon Llull. El llibre es titula així. I o sigui, aquest ja considerava un emperador alemany. Però n'hi va haver un altre. Dic això perquè, clar, que Sant Simón també tenia aquestes relacionades. Frederic Hohenstaufen, el seu assessor espiritual, era Arnaldo Vilanova. I quan l'Església Catòlica, quan dic l'Església Catòlica, vull dir determinat poder que s'ha ficat a mi al Vaticà en determinats moments històrics. No sempre, eh? En l'època de Joan XXIII, i jo sentia catòlic. I a l'època de Gerard Dolac jo no vivia en aquella època, però m'hi sento identificat. En canvi, ara no. Aleshores, vull dir que aquests lligams d'Alemanya en Catalunya sempre els estic estudiant encara. Però no m'estranyaria que el fet català tingués alguna cosa a veure amb tot aquesta, amb aquest coneixement que estic dient que identifico el pensament català. Però que jo en el meu llibre no li dic pensament català, jo li dic perfeclisme, perquè el veig és identificar-te amb el lloc on habites. I a més, donant molta importància a la llengua que parlo. L'altre dia estava llegint un article sobre física quàntica i diuen que la matèria són diversions. O sigui, ara s'ha descobert que això que estem veient nosaltres, això en el fons són diversions, que a una determinada freqüència, però la meva veu també són diversions. I hi ha uns senyors, uns científics, que estan estudiant la relació que hi ha entre les vibracions de les llengües que parles i la naturalesa del lloc on habites. Això és el que estem dient nosaltres aquí. Seguint aquesta física quàntica, llavors jo puc dir una altra frase pujoliana. Jo puc dir que les persones que parlen la llengua del lloc on habiten pensen, i les que parlen una llengua que no és la pròpia vernacla ni autòctona d'on habiten, obeeixen, però no pensen. I no es pensen, jo penso que no vaig massa mal encaminat, perquè he pogut comprovar que parlant català, els catalans podem arribar fins a l'infinit, però parlant castellà només podem arribar fins a la Constitució espanyola. I aquests dies es van reunir els polítics catalans a parlar i van escriure coses. En d'altres maneres, doncs, això no està a la Constitució, que dues té d'això. O com vol dir que ells no van més allà. O sigui, on hi ha la Constitució, ja d'aquí no passa. M'havia oblidat una cosa que vull que sàpiga. Les quatre columnes catalanes que ens han ressonat amb la cultura aràbica, els andalusos haurien de saber que el seu fundador, Blas Infante, molt amic dels polítics catalans bascos i gallegos i els electors, també tenien dues columnes òniques. No ho he portat, no s'asseguran, però l'escut d'Andalusia, el Blas Infante va dissenyar el que volia per nacionalisme, la nació andalusa. Jo no li dic Andalusia, jo li dic països bètics, perquè igual que països catalans existeixen els països bètics. I de la mateixa manera que nosaltres no ens ho deixem dir perquè l'altre dia ho vam dir al camp del Barça i s'han enfadat molt, s'han posat molt històries, doncs també existeixen els països bètics. I algun dia també els andalusos ho tornen a dir. Però al seu escut hi ha dues columnes jòniques. Nosaltres a Catalunya en teníem quatre, però ells en van posar dues perquè estan relacionades amb les columnes d'Hèrcules. O sigui, una altra vegada trobem en la cultura vernacla i no en la cultura espanyolitzada d'Andalusia el mateix denominador comú que en la cultura catalana. Hèrcules també està relacionat amb la cultura d'Hèrcules. Però el més bo del cas és que l'escut que va dissenyar per Andalusia, a més de les dues columnes jòniques, com les d'aquí, hi va ficar Andalusia por sí, para Iberia y la humanidad. Però després de la mort de Franco, quan Franco el va matar, bueno, Franco, els franquistes el van matar, ell, el company, van matar tots aquests vernaclistes, que no sé dir. Però ara és curiós perquè després de la transició van agafar l'escut del Blas Infante, han conservat les dues columnes jòniques, però abans hi han ficat Andalusia, por sí, para España y la humanidad. O sigui, aquí això no hi havia, sí? Ell va dir per a Iberia, perquè l'hi han ficat per a Espanya. Doncs jo penso que els andalusos haurien de rajar una mica i ser coherents, tornar a ficar per a Iberia, tal com volia el seu fundador. I, per cert, el nom de Granada, ho dic perquè si coneixen algun andalús, jo conec diversos i sempre els dic. Entre ells jo tinc família i jo em plou molt estar casat amb una andalusa i sent un gran carinyo per Andalusia, però el que vull és que facin les coses ben fetes. Granada, el seu nom més antic és Iribes, i curiosament, a prop d'on va néixer Iribes el Pelós, a prop de Perpinyà, hi ha un poble que es diu Herba, Doncs curiosament, aquest poble que està tan relacionat amb aquesta cultura de la cava, que és relacionat amb el pensament català, el seu nom també era Illiberis. O sigui que el coneixement aquest que jo intento descobrir i que intento relacionar com un punt en el que conflueix la cultura catalana, els andalusos també han de descobrir algun dia que conflueix la seva. Llavors, jo penso que això, per té raó, que sempre ho feu, això ho anirem descobrint a poc a poc. I per allà 2029 parlarem de països catalans i països bètics, i en Madrid no sé què farà, perquè si ara s'emprenyen tant només perquè som els catalans els que ho volien, llavors... Bueno, llavors... Hi ha un amic meu, que també segueix de Francesc Pujols, que em va dir un dia una cosa que... I amb això acabo de veritat. Diu, escolta, diu, si Francesc Pujols va dir que Catalunya és la pàtria de la veritat, i algun dia diu que serà independent, això vol dir que quan se sàpiga la veritat, tots aquests que han escampat les mentides desapareixeran. Llavors, diu, podem arribar a la conclusió de que quan se sàpiga la veritat, Espanya desapareixerà perquè els espanyols en moriran de valor. Va fer gràcia, vaig pensar, doncs no ho sé. Però evidentment, el nom d'Espanya, i tots ho sabem, fa poc va estar aquí un company de la Fundació i ens va explicar coses de Cristòfor Colom, s'han tergiversat coses. No, evidentment no cal anar tan lluny. Allí vaig sentir que hi havia un senyor que parlava amb una tertúlia sobre això de l'Estatut i va dir que a Madrid es diuen moltes mentides i que això no cal anar tan mitjana. I per cert, voldria demanar-vos que quan vegin aquestes tertúlies que fan per a ràdio o per a televisió, a veure si fan una observació que jo l'he fet i no sé si és que només la faig jo o què, però he vist diverses vegades que parlen amb això de l'Estatut un català i un espanyol. I els espanyols, coi, quan agafen la paraula no la deixen. Llavors jo vaig pensar, què és que es pensa amb els espanyols? Que la raó té que diu les paraules per segon. Per a dir que ho observessin, fixi's. Quan parlen, sembla que per tenir raó hagin de dir més paraules que l'altre. Els catalans, abans de parlar, pensem, busquem la paraula adequada, però ells no, els parlen de pressa. I al final es pensen que he dit més paraules que el català, té correcció. A veure si estan d'acord, fixi's. I la propera vegada que ens veiem m'ho diuen, no l'estiu. Bueno, ja prou, ja no s'ha dit. Ara no
m'ho prou, deixem que vulgui continuar. Volia fer-te una pregunta. Per què els barons de la fama són nou? Això està relacionat amb el Gènesis 9? I també té alguna relació amb el fet de que... O hi ha alguna relació amb el fet de que els templers eren nou cavallers i també van estar 9 anys... Es diu que van estar 9 anys tancats al temple de Jerusalem.
Sí, el nou del problema a l'ordre del temple. Sí. És que l'ordre del temple, el rei Salomó, els templers, els francesos també diuen que la va fundar Hug de Panys. A mi em fan riure molt. Hug de Panys, i que era de la Xampanya. La Xampanya de la Borgonya. O sigui, estem parlant d'això que deia abans, però no era francès. I a més, Escolta, jo aquest cognom Panys no l'he trobat enlloc. I a més, jo he buscat per molts anys l'Àrnica, no apareix enlloc el Panys. Però és que no es deia Panys. Aquest senyor que va fundar l'Ordre del Temple Rei Salomó es deia Pinós. I Panys és la transcripció fonètica de Pinós en anglès. Llavors el senyor francès va agafar el llibre de l'anglès i va dir Panys, no, és Pinós. I el fundador del temple era de Bagà. I aquest Hug de Pinós, que ell diu Hug de Panys, era de castellà de Hug. Bagà, era d'aquí. I com ja sabem, tota aquesta mitologia que la gent ha esperat un xer català o lleus nou està relacionada amb la fundació de l'Ordre dels Templers. I els francesos s'ho han agafat ells, però jo penso que era Pinós. I no solament el nou està relacionat. En el compromís de cas van anar 9 cavallers. El que passa és que Llavors ja van anar, ja, aquesta tradició, o sigui, els emperadors alemanys, quan Carlemany, quan va distribuir Catalunya, la va distribuir en 9 comtats. Això té una explicació cabalística, igualment que el número 7. Molts gotxos, abans hem parlat de les verges negres, molts gotxos de verges negres parlen de les 7, de les 7 oracions, o set, que s'ha de dir 7 pregades, una pregària. No sé, això és cabala pura. El 7, si miren la memorà, el canelobre aquest de 7 braços, que a cada braç correspon un planeta, un número, aquesta distribució, és el pas, o sigui, els 3 és el triangle de les coses, de les idees. I quan les idees passen al fons de la realitat, es fa a través del 7. O sigui, això és un problema. Ramon Llull, quan va escriure el llibre d'Orde de Cavalleria, comença a dir, de la mateixa manera que la realitat del món es fa a través dels 7 planetes, jo distribuiré aquest llibre en 7 parts. Ens ho està dient, el 7, el 3, el 2, el 4, si tots tenen un número, tots tenen un simbolisme. I el número 9, en relació amb Catalunya, el Che Català, la Fundació dels Templers, exactament. I el número 10 també, que són els 10 Sefirot. I si algú de vostès o vosaltres veu alguna cosa relacionada amb el 22, doncs també són els 22 senders d'aquest arbre. Jo ho dic perquè jo, en el fons, estic fent recerca. I a vegades, doncs, quan parlo, aprenc coses.
El 13, que diu que bueno, aquí és de mala sort, però no aquí a Catalunya, doncs aquí a Catalunya és de bona sort, el 13.
Sí. Bueno, el 13, a mi no m'encaixa, però diuen alguns que el 13 és perquè abans hi havia 13 planetes, i una formació era de 6, no? Però jo, cabalísticament, el 13 no li trobo cap explicació. El 13, cabalísticament, el 22, el 10, el 3, el 9, tots aquests sí. El 4. Però que això del 4, abans els dic que eren 4 lletres. Però clar, que sàpiguin que aquestes 4 lletres són l'origen de la llengua sagrada. O sigui, sí, i llavors nosaltres els catalans hem de perdre complexos, eh? I si la llengua sagrada, totes les tradicions del món diuen que és a partir de 4 lletres i estem dient que nosaltres tenim aquest símbol a la nostra cultura, potser que no ens ha de fer por dir que la llengua catalana és una d'aquestes llengües sagrades, de les que parlen les tradicions bíbliques, eh? Perquè està a la nostra cultura, això. Ara va de debò que ja estem cansats.
En Gaudí, primera cabalista o...?
Jo no tindré així millor, però sí que us demanaré que aneu a veure la família, i no perquè ara hi hagi quatre columnes allà, no per això, perquè aneu a tot. Però fixa't, o fiqueu-vos, o fiquin-s'hi davant del portal del naixement. Del naixement, no de la crucifixió, perquè allà està representada l'escala de vida, des del naixement al sacrifici. Sí que hi és una representació. Però només fica a la porta del naixement i mira a dalt que hi ha un arbre. I jo tota l'estona estic dient que la cabra es va semblar. I fixa't en aquell arbre. Tota l'estona ja està dient un arbre i una escala. L'escala de la vida, l'escala de l'enteniment, l'escala de Jacob. Damunt del naixement, que és el lloc que cabalísticament i hermèticament és el de la iniciació, el despertar de dalt, el del naixement espiritual, hi ha un xiprer amb dues escales i a dalt de tot hi ha una creu en forma d'aspa, que és la creu que a la càbala correspon la sefirot de Tiferet, que és al mig, i una creu que és, també s'identifica la càbala, que és la que està al damunt, el triangle de dalt, i uns coloms que representen l'esperit sant. O sigui, si li vull trobar simbolisme cabalístic, amb això que li dic, jo el trobo. Ara, si ell era cabalista o no, no ho sé, però el seu pensament i tot el simbolisme de la Sagrada Família, entenem Sagrada Família com no pare, mare i nen Jesús, Josep, Maria, Josep i Jesús, sinó el conjunt de la naturalesa. Llavors, jo et dic, no sé si ho era o no ho era, però la seva obra a mi em fa sentir identificat. Això sí que és així. I després, hi ha un llibre de Francesc Pujols que explica l'obra des de Gaudí des del punt de vista hel·lènic. O sigui, Francesc Pujols va dir que aquest monument de la Sagrada Família de Gaudí, que els catòlics es pensen que és l'última catedral catòlica i és un monument catòlic, en el seu moment se descobrirà que és la tumba del catolicisme. Això està escrit en un llibre que ara, com estic concentrat en tot això, no precisa de tot. Però és de Francesc Pujols i parla de la tradició, l'obra artística de Gaudí. I tota la seva obra és hel·lènica. L'altra cosa és que allí s'hi pugui identificar tothom, però té una identificació hel·lenista. I en aquest sentit, si ens basem com a hel·lenístic, la tetràctica, etc., aquesta línia que heu marcat, t'hauria de contestar que sí. Però et diré, en la meva opinió, si ell ho era o no era, no.
Perquè la Rosa Creu és la Rosa Creu.
La Rosa Creu és la representació de l'Espiral Logarítmica. Sí, és el mateix. Pensa, Dalí també la Rosa Mística. És el que en la cultura del budisme se diria la flor de loto, li diu ells. Això que he explicat abans de l'espiral logarítmica que va marcant els diferents nivells o moments evolutius de les civilitzacions, de les impregnacions que es van alternant, i també la nostra vida espiritual, que està marcada per aquesta espiral de l'arbre de la vida que puja, aquesta la trobem a la naturalesa. O sigui que, si això ho hem escrit, és perquè està en la rosa. Fixeu-vos que la rosa, quan s'obre, segueixen els pètals, quan s'obre, van seguint aquesta espiral. Per això Dalí la va pintar la rosa mística, va pintar la banya del rinoceront i altres coses que té pintades Dalí. Dalí té un quadre extraordinari, per mi és dels millors, que es diu Esclat Rafaelesc. Aquí és un quadre que és impressionant. Són tot de banyes, cornetes com aquestes del Che Cataló, que van configurar la figura d'una Mare de Déu del Rafael. O sigui, tot està. Però algunes persones, en lloc d'agafar la rosa per ensenyar aquesta espiral, que després la trobes en tot, t'agafen una cosa que potser et farà riure, perquè de vegades la gent quan diu que se'l riu, l'escarxofa. L'escarxofa, si te la mires, també té aquesta espiral. I si agafem una pinya d'un pi, de mires, però la resta de la pinya vols que agafi una espiral. Hasta una mata d'enciam. O sigui, aquest, que passa és que si tu fas un símbol, no agafaràs una mata d'enciam. És més bé la rosa. I a més, la rosa, que la feien servir Rosa Creu, i també en Ramon Llull, també diuen que allà a Randa tenia una rosa. Clar, una rosa vol dir que tens una guia. Tens una guia per anar guiant els teus pensaments, no? I a més, se va agafar la rosa per l'olor. Perquè diuen que la realitat, ara jo estic parlant i tot el que jo estic dient us ha entrat a través de l'orella, però tenim cinc sentits. Després d'una sorta molt clar, la realitat, diu, Déu ens ha donat a les persones, Déu el creador, cinc sentits per percebre la realitat. Jo avui he parlat i vostès dels cinc sentits, vosaltres només heu fet servir l'orella. M'heu pogut mirar els gestos, però amb els gestos no és expressat cap simbolisme. Això ho fan a la dansa. Llavors, clar, hi ha un sentit que és l'olfacte. I diuen que la realitat també es pot captar a través de l'olfacte. Llavors, se fa servir la rosa perquè té, a més del símbol de l'espiral, l'olfacte i el color. És el que hi hagi de sempre, és la rosa vermella. Per això abans he comentat que quan Verdaguer va fer una poesia, per cert, que li va dir Virolai, però ja no, ara ja no ens ho va explicar que li va dir Virolai. Però, clar, ell va parlar de la rosa de Virolai. O sigui, ell també diu, ell sabia el que es deia per Virolai. Per això tampoc no el van fer sant. Bueno.
Podríem fer cinc cèntims de la gent del internau. Òbviament.
Mira, que ara estic pensant, potser es posaria a dir si li podria fer 5 cèntims, aquí va dir 5 cèntims, no, però si vostè faré dos pessetes i mitja. Però és que ara, quan va ser de l'euro, no em sortia l'acudit. Només te diré una cosa, perquè si no... Però la llegenda del compte, Arnau, ens diu que va ser fer una escala. Jo he parlat d'escala. I que no va pagar els que l'havien fet els seus treballadors i va ser condemnat. Jo no recordo que els senyors medievals, els seus vassalls, els hi paguessin per fer feina. O sigui, ja per començar, això de que no va pagar, és que jo a l'edat mitjana, els senyors medievals no anaven mai amb la cartera. Però, o sigui, tenien vassalls, i a canvi de deixar-los estar al seu territori, treballaven per ells. O sigui, que aquesta llegenda, això que ens diuen que no va pagar, això no és veritat. L'únic que hi ha aquí és que ell, però sí que va fer una escala. Ell va fer un camí. El que passa és que hauríem de buscar-li per què després va ser castigat. Però abans he parlat jo de que hi ha uns cicles a la història, no? Aquesta espiral va ser uns cicles. I el comte Arnau, que jo sàpiga, entrava i sortia de l'infern amb un cavall. Alguns diuen que el cavall representa d'una manera simbòlica la càbala, perquè el cavall té un simbolisme. Els templers, els escuts templers, sempre anaven amb dos cavalls i una llança. Un cavall, dos cavallers i una llança. Tot això és un simbolisme. Llavors, el comte Arnau sí que podria ser una manera d'explicar que ja se passa de... Cabalísticament seria, quan estàs a l'infern, estàs a la columna de l'esquerra, que és la columna de passiva, la de la restrictivitat, la de color negre, la que reps les coses, no? En canvi, quan passes a la de la nit, els trobadors, jo que deien senyora de nit, senyora de dia, la de la nit i el dia que hi haurà els trobadors, la columna de la dreta és la masclista, la del factor masculí, la de l'acte, la de l'acció. O sigui, a l'esquerra, per dir-ho d'una manera eròtica, a l'esquerra estan els que fan poesies, a la dreta estan els que fan l'amor. I això és el comte Arnau, quan està a l'inconscient és quan està a l'inconscient, i quan està amb la seva estimada és quan passa a un altre pla. Es pot buscar així, tinguent en compte que l'escala, si va ser castigat, potser és perquè va fer l'escala, però a vegades hi ha persones que saben el que han de fer, però ho fan amb una intenció egoista. Llavors, el primer que tens que fer quan vols fer aquest camí d'ascens és renunciar a tot. I alguns cabalistes, per exemple, quan els diuen vols cobrar alguna cosa, però és bé, te diuen que no. Si tu esperes el premi amb alguna cosa que tu fas, normalment tens un càstig. Tu ho pots interpretar per aquest cantó. Però sempre la gràcia dels mites i les llegendes és que la interpretació la fas a la mesura que tu vas evolucionar. Jo només et puc donar aquestes pistes de l'esquerra, de la dreta, l'escala... Ara, que sí que quedi... Això sigui una cosa, la tinc molt clara. Els senyors medievals tenien passats, no pagaven per la feina encarregada. Per tant, aquí ja em fa veure que alguna cosa fa amb aquesta llegenda.
Llavors, perquè ho he investigat, doncs?
La llengua del comte Arnau és una de les que tinc que estudiar més a fons, perquè voldria saber qui la va traduir. A mi no va traduir algun capellet d'aquestes que cremava verges negres a la mitjana, perquè hi ha alguna cosa aquí que no m'encaixa. O sigui, jo vaig, no ho dic despectivament, no ho dic cap a l'anet, és que mentre me preparàvem la conferència he vist que a l'edat mitjana, això diu Carles Cardó, aquest teòleg, L'Estat Vaticà o Roma va autoritzar la reina Isabel de Castella a nomenar ella els capellans i bisbes de Catalunya. Jo em refereixo a aquesta. Llavors ells van vindre tota una colla de clergues que es deien catòlics, però no eren catòlics. Eren hispano-vaticanistes. O sigui que primer castellanitzaven o castellanitzaven i predicaven, però per important era castellanitzar Catalunya. Me refereixo a aquestes. Els altres, com és Carles Cardó o altres, moltes vegades he parlat d'un capellà que crec que és autèntic, és mossèn el de Gallifa, mossèn Dalmau de Gallifa, que per sort tenen un polet petit. En l'època de Gerbert del Blanc, el sobrista segon, segurament seria bisbe, però ara és capellà d'una parròquia de 30 habitants. Vull dir, no me n'acabo de fiar de com ens ha arribat aquesta llegenda. La doctrina Cataló, potser perquè no és tan popular, perquè pensa que jo vaig estar fa uns dies allà a Montgrón i encara avui he llegit alguna cosa i es parla del contornar, però la gent de l'UG Cataló, que per mi és la més important i la que està el simbolisme més clar, no se n'ha fet prou correcte. Doncs això a mi em diu, hi ha algunes coses que jo no hi estic d'acord tal com tenen arribat. Tampoc estic d'acord, vaig estar al museu del contornar i allà diu que Pere el Catòlic, quan va anar a defensar els cristians albigesos a la batalla de Moret, després de tota la propaganda que havia fet Blanca de Castilla, no havia partit que no havia fet, doncs diu, va perdre la batalla perquè la nit abans es van porratxar i van anar de putes, perdó, cap a la paraula, van anar fent, llavors diuen fent. Jo no ho crec que un rei davant d'una batalla que ha canviat l'organigrama i l'organització política d'Europa es dediqués a anar de borratxera, no m'ho crec. Aleshores vaig investigar i resulta que tenia un Ramon Montaner, no li tenia simpatia, el va fer així, però no és així com van anar les coses. I em sembla que es fa mal a Catalunya. El fet que allà hi vagin centenars de nens de col·legis, jo sé que hi van allà i els ensenyen els mites catalans, home, i si els ensenyem uns mites i unes llengües catalanes, en què un rei s'emborratx i que demostra que és un responsable, i el compte rau que no paguen els treballadors, home, no estem fent país. Així no farem autoestima ni amor propi. No? I em sembla que valdria la pena que revisessin aquestes dues històries i que fes reconeixement a l'UG Cataló, perquè és la més clara i té tot el simbolisme que tenia aquesta llegenda.
Jo volia
afegir,
sí, perquè jo he sentit una versió d'això, de que una mica és el reflexe, diguéssim, de la paraula donada, no? Diguéssim que reflexaria una mica el caràcter català. Si tu dius que et donaré una mesura d'or així plena, després, clar, no donar-la mig buida, saps què vull dir? Que jo he sentit que, diguéssim, el càstig aquest, jo he donat per això, perquè ell va incomplir la paraula. Sí. I que és una cosa, diguéssim, molt catalana. El pacte és algo molt
catalana. Sí, formen part del nostre caràcter, sí. Perquè jo tota l'estona he parlat de pensament català, però tens raó, hauria de parlar també del caràcter català, que això és molt important. Però, esclar, aquesta llegenda hi ha unes coses que a mi se m'escapen, saps? Clar, jo, a tu no sé què contestar, francament. Ara, a tu sí que et puc dir que jo no m'ho crec que hagués de pagar res. Ara, tu em dius, si en lloc de donar uns diners va a la meitat, doncs que estic amb el mateix, és que ell no havia de pagar res. No havia de pagar res. Ara, si hem de buscar un sentit simbòlic, i em pensaré en aquests moments, no se m'acut. Només sé que ell, com a senyor feudal, no havia de pagar res als seus vassalls.
Ja, però la versió aquesta que dona Josep Bonoll i Figueres, la coneixes? Que diu que van caure, de fet, la llegenda aquesta és perquè van caure una cançó de França i que es va establir aquí a Ripoll. I aquesta cançó parlava d'unes soldades mal pagades. Entens?
Sí.
I que llavors, esclar, per aquells moments potser es va escaure quan es caien les escales aquelles, o jo què sé. Però també que tota la llegenda s'hauria anat formant a través d'aquesta cançó que van caure a França. I bueno, és un estudiós molt bo de la llegenda del Contornau.
Sí, però veus, a mi no m'agrada gaire això que acabes de dir, que va entrar per França.
I bueno, jo ho dic segons ella, no? Segons el meu Wikileaks, ell diu que va entrar, diguéssim...
No, ho dic, saps?
Ah, d'acord, sí, ja sé,
m'ho has dit. M'hagués sentit que va vindre a Occitània?
No, d'acord.
molt bé agafat, més en sèrio. Mm-hmm. Però el que t'he explicat abans de, mm-hmm. de el que fan els francesos i espanyols amb els, sí, sí. amb els mites i les històries catalanes, saps? Ho dic per això. Compte meu, tinc un fitxer obert i buscant-hi coses perquè, clar, m'agradaria trobar un simbolisme més positiu. I no l'he trobat encara. Sí que he trobat algunes coses com aquestes que dius, no em convencen ni això de que no va pagar, perquè no és lògic. Però com que amb l'objecte català me sento satisfet i crec que dona un amor propi a l'autoestima als catalans molt forta, és el que a mi em sembla que ens hauria de servir de base. No? I els que conegueu també més aquest mite de tot el que jo us he dit, intenteu comparar perquè té que anar per aquí. Té que anar per aquí perquè el pensament són uns arquetips i llavors es van explicar històries diferents, però trobem uns punts en comú. Igual que el meu amic es va relacionar els templers amb l'Ogi Català i efectivament és així. Els arquetips a la base, a l'essència, a la substància, és el mateix. Però no és que sigui català, eh? Consti que jo parlo d'uns mites universals que a cada lloc s'interpreten d'una manera en funció d'un territori que s'han de fer. Bueno, i també hi ha una altra cosa, i és que d'aquí a Ripoll, quan vaig presentar el llibre l'última vegada, parlant de les quatre columnes i de les coses que ens han amagat, perquè, clar, les quatre columnes estan enderrocades, però tot el pensament que representen està esborrat, tergiversat. I em va fer gràcia perquè em van dir, sabies que abans la música, que ara s'escriu amb cinc ratlles, s'escrivia amb quatre? M'hi vaig interessar, i vaig estar uns mesos buscant-ho, i efectivament, fins i tot amb això hi ha hagut un canvi que jo crec que és molt significatiu, perquè el cant de la Sibila, que és un cant basat en l'Evangeli de Sant Joan, que és, de tots els evangelistes, és el que es veu més clarament les ensenyances cabalístiques en què parla de números tota l'estona i és el que llegia de totes les cartes, doncs clar, el cant de la Sibila està escrit en tetragram, en quatre ratlles, no en cinc, o sigui que els que van molt desborrar el significat que hi podia haver hermètic o cabalístic en la música que el té, perquè abans he parlat de Pitàgores i de Tetractis, i ell va ser el que va començar amb la seva corda a marcar la música, s'escrivien quatre ratlles. I fins i tot penso que els músics catalans haurien de recuperar aquesta tradició nostra. Me van dir, oh, és que és d'un italià. Bueno, però és igual, són... per què no fer el tetragrama? Per què passar el cinc? Si és el mateix, només hem de ficar ratlletes. Doncs fins i tot en aquest aspecte ens hem volgut treure el tetragrama de la música, de tot arreu. Per tant, quan ho volem esborrar és perquè alguna cosa és important i aquí. Ara sí que li entro.
Agrair la presència d'en Jordi i desitjar que, per exemple, el dimecres els quatre partits que demanaran els partits de la llet
molt bé.